Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Avui em poso molt seriosa. La dona assassinada a Viveiro, a Galícia, i a mans de la seva parella, és la víctima número 46 de violència de gènere a Espanya aquest 2024. La seva mort es produeix només 24 hores després d'un altre crim masclista, aquesta vegada a Cartagena, la qual cosa demostra que aquestes morts són molt més que un succés. Són un autèntic problema social i d'estat que urgeix a tallar amb tots els instruments i la unió possibles. Dins de dues setmanes es farà balanç de l'any i és d'esperar que el nombre de crims masclistes es redueixi respecte a les 58 víctimes que va haver-hi l'any 2023. Però és que això no va de dades i de percentatges. Menys casos no suposen cap triomf fins que aquest macabre comptador deixi de sumar i quedi per sempre a zero. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I atenció amb el temps, perquè aquest dissabte a les 10:20 del matí, arriba l'hivern. L'hivern astronòmic, amb nevades al Pirineu, però també amb vent. La temperatura baixarà dissabte i pujarà diumenge i se situarà en valors més o menys normals per aquesta època. I és moment de sortir a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Connectem amb el Servei Català del Trànsit. Roger Serra, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Repassem algunes incidències en aquesta xarxa viària. Un accident que s'ha produït a l'autopista B23 a la zona de Sant Joan d'Espí. Talla carril d'entrada a Barcelona o en sentit Barcelona. Hi ha aturades d'almenys un parell de quilòmetres entre Sant Feliu i Sant Joan d'Espí. Això a l'autopista B23 i d'entrada a Barcelona. També parlem d'un accident, en aquest cas, a la C31, zona de Vilanova i la Geltrú. Es dona pas alternatiu als vehicles. Hi ha trams d'aturades en tots dos sentits de la marxa. I unes obres dificulten el trànsit a l'autovia A2, amb aturades de 4 a 5 quilòmetres entre Martorell i Abrera, en sentit Lleida, sobretot per enllaçar amb la C55. A més, en general, força volum de trànsit en aquesta xarxa viària que envolta Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. I atenció, perquè d'aquí un moment us parlem de que el govern s'ha compromès a reduir en 9 mesos l'espera per valorar la dependència i la discapacitat. Diu el senyor Illa que els tràmits s'agilitzaran amb més digitalització i contractació de personal. Reduir a 9 mesos, quan la vida d'una persona potser li va d'un, de dos, de tres, quatre dies, una setmana. Avui ens ho explica el company Sergi Tor i escoltarem la veu de la Montse Arús, que és la mare d'un noi que té un 99% de discapacitat. I ens explica com és el seu dia a dia.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya i Andorra.
El temporal Dana ha provocat una catàstrofe sense precedents i milers de persones ho han perdut tot. Et necessitem per ajudar-les a reconstruir les seves vides. Fes el teu donatiu a Càritas.Barcelona o al Bizum 33-381 amb el concepte Dana. Càritas. Allà on ens necessiten.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom,
i estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Seguro que has oído hablar de Osmotic de Corsa, la única osmosis del mercado que no desperdicia agua y da un sabor increíble. Aprovecha nuestras promociones con motivo de nuestro 50 aniversario y hazte con el mejor sistema de osmosis del mundo. Llama ahora al 900-208-208, 900-208-208 y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en osmotic.corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Ay, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto estaba agarrada, salte para adelante.
Entra ya en cope.es.
Salvador Illa s'ha compromès que per finals de 2025 reduirà a 9 mesos les llistes d'espera per la valoració de la dependència i discapacitat. En l'actualitat, la mitjana d'espera és d'un any. És molt temps per les famílies que tenen una doble inquietud. A la necessitat de l'informe per rebre la prestació s'afegeix el mateix estat de salut de l'afectat o afectada. Una dada terrible, l'any passat a Catalunya en van morir 12.280 persones esperant la prestació. Dos terços del total ja havien superat la valoració i tenien el dret reconegut, però encara estaven a l'espera de rebre la prestació. I és que la realitat és que la llei de la dependència, el sistema d'ajuts a les persones que no es poden valdre per si soles i aprovada fa 18 anys, mai ha acabat de funcionar amb rigorositat pel mal finançament i un laberint burocràtic que no acaba mai. Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra ens aproximem a aquesta realitat que tenen avui 200.000 persones a Catalunya que es troben en les llistes d'espera per aquesta valoració del seu estat. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Montse.
Avui a migdia a COPE Catalunya, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ens ha avançat les mesures més urgents per reduir 3 mesos les llistes d'espera. Quines són, Sergi?
Sí, aquest és l'objectiu que s'ha marcat el govern de la Generalitat. I mira, el titular, Montse, que ens ha ofert la consellera Mònica Martínez aquí a COPE Catalunya seria menys papers, més digitalització i més personal, amb la contractació de 40 persones de reforç. El govern destinarà 2,3 milions d'euros per agilitzar uns tràmits que eternitzen a les d'ara un procés que necessita per ser efectiu la seva agilitat, que a hores d'ara no existeix. L'objectiu, com tu molt bé has dit, Montse, és reduir en 3 mesos les llistes d'espera, que ara atrapen a un total de 200.000 persones a Catalunya. 57.000 estan esperant l'informe de dependència i 133.000 per discapacitat. A més, hi ha 15.000 persones també a l'espera d'una plaça de residència amb un termini que es dura entre 1 a 3 anys en funció de la ubicació de les residències. L'embut sobretot arriba a la part inicial. Ara únicament el 20% del procés es fa online. La resta són entrevistes personals i papers que estan col·lapsant el sistema a les oficines. Per aquest motiu, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, diu a COPE Catalunya que s'han de reforçar sobretot les peticions online per concentrar les personals a les únicament necessàries pels recursos de l'afectat o afectada.
Primer paquet de transformació digital, de facilitar l'accés dels ciutadans per fonamentar que qui pugui pugui fer una sol·licitud online. Les sol·licituds online no estan arribant. Només un 20% de les sol·licituds es fan online, el 80% es fa en paper. Això és una primera dificultat que endarrereix tot el sistema. Inclús persones que treballen amb ordinadors tots els dies ens han dit que han acabat fent-les en paper del complicat que era adjuntar tots els papers.
És a dir, la pròpia consellera ens ha reconegut que fins i tot les persones que tenen agilitat en temes burocràtics online no han acabat de fer-ho. És a dir, a causa del laberint que hi ha doncs, de papers i de tràmits, no únicament el 20%. Això està col·lapsant el sistema. La primera mesura que s'ha realitzat i que ja és efectiva és que ja no és necessari l'informe mèdic de la CAP i de l'especialista. Abans hi havia molts informes que es necessitaven. Ara, amb un sol, ja serà suficient. És el que s'anomena visor salut o social per ser més ràpid, com apunta la consellera.
Des del novembre ja no és necessari que les persones vagin al seu centre d'atenció primària a imprimir l'informe mèdic per adjuntar-lo a la sol·licitud. Ara ja aquest tràmit ja no és necessari perquè ja hem creat un visor que les persones, els serveis socials que tramiten la dependència, ja poden visualitzar l'informe mèdic directament. Llavors esperem que això ja és un primer avenç, però també pensem que reforçarà que hi hagi més sol·licituds online.
Per tant, Montse, aquest és l'objectiu polític, amb un any, és a dir, a finals del 2025, que hi hagi aquests 9 mesos, en aquest cas, les llistes d'espera per fer l'informe de valoració, i no gairebé els 322 dies que hi ha en l'actualitat.
També ha parlat a la COPE la Mercè Batlle, la presidenta de COCARMI, que és el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, i que ens ha explicat, Sergi, que l'envelliment de la població augmenta i les sol·licituds i el col·lapse, doncs, òbviament, arriben al sistema.
Sí, l'envelliment de la població també té doncs, aquestes situacions, no? Com tu molt bé has explicat, ja de la dependència té 18 anys de la seva aprovació, però a hores d'ara doncs, la realitat és molt diferent. En els últims 10 anys, els sol·licitants dels ajuts per dependència gairebé han augmentat en un 86%. Per exemple, el 2023 va haver-hi 120.000 peticions. Per cert, que els beneficiaris són ja 222.000 persones a Catalunya. I també han augmentat els beneficiaris pels ajuts a la discapacitat. Capacitat. Gairebé arriben a 700.000 persones, no? Per aquí ja recordem els dos ajuts, tant la dependència com també la discapacitat. Per aquest motiu, Mercè Batlle ha apuntat també a migdia de COPE Catalunya que l'envelliment de la població està provocant doncs, aquest augment de sol·licituds com un factor clau per l'actual col·lapse.
Cada any augmenta el número de demandes perquè pues, l'envelliment prematur, l'esperança de vida més llarga i al mateix temps pues, això s'incrementa perquè a la llista d'espera que hi ha, vull dir que l'augment és progressiu però augmentatiu perquè s'acumula la llista a los nous.
Clar, aquest és un dels problemes que ens ha dit la Mercè Batlle que hi ha actualment, que hi ha les sol·licituds antigues que s'acumulen amb les que se van incorporant, evidentment, al llarg dels dies, no? I això està provocant, doncs, aquest embut important. Ha explicat, doncs, dels problemes reals que hi havia, segons Mercè Batlle, acusa d'una falta de coordinació mèdica, també de massa papers, de massa especialistes, i creu que s'ha d'anar, en aquest cas, amb una major agilitat.
És que no hi ha una bona coordinació, una bona connexió, els falta... la part informàtica no tenen ben informatitzada. Llavors, un dels punts que han fet és, per un costat, ja creuaran dades en salut, que això ja evitarà molts informes mèdics, i després, que si ja està clar que tenen una bona valoració doncs per part del neuròleg, del psicòleg, que ja doni referència, no caldrà, perquè ara el procés és tan tancat que... Diuen, una vegada se li accepta la valoració de passar per un tribunal que hi ha d'haver tots aquests especialistes. Si una persona no necessita un especialista perquè per seu no ho necessita o perquè ja està ben definit, això pues ja s'evitarà, ja no serà tan llarg el procés de valoració.
Doncs ja no serà tan llarg el procés de valoració. Un quan escolta a totes les parts implicades sembla la pregunta que es fa a Montse és perquè això i això perquè no s'ha fet abans.
Efectivament.
És a dir, sobretot doncs, ja vam veure durant la pandèmia que el sistema online doncs, podia funcionar molt correctament i que s'havia d'agilitzar i s'havia de realitzar en aquest cas una simplificació de tràmits per la seva importància, no? És evident que ha d'existir també la rigorositat total i absoluta amb el que són aquestes sol·licituds, però també és una evidència que s'han de fer doncs, en aquest cas molt molt més àgils els tràmits. Per cert, de totes les peticions que es presenten, se descarten un 28% del total.
Avui parlem amb la Montse Arús, que és mare d'un noi que té un 98% de discapacitat. Montse, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé. En primer lloc, com està el teu fill?
Bueno, bé, anem fent. Té moments de millors i moments pitjors. Ara il·lusionat pels Nadals i perquè acaben al centre i té uns dies de vacances. Uh-huh. I bé, però de l'estat de... d'ell en concret, doncs, setmana sí, setmana no, Vall d'Hebron i les seves rutines.
Uh-huh. Com us va canviar la vostra vida, Montse? Algú de la parella va haver de deixar de treballar, veu necessitar ajuda externa? Com va anar tot plegat? Com neix la història i què és el que ha anat passant al llarg d'aquests mesos i anys?
Més que res d'anys ja, amb el Pol. Sí, en el moment en què ens va passar el tema del Pol va ser un part molt prematur, per tant jo també estava en gravetat i en el moment en què ens diuen que el Pol té ens diagnostiquen que el Pol té paràlisi cerebral, doncs aquí canvia tota la vida ja. Tenim una filla més gran que el Pol i aquí és en el moment on comença tota la batalla. Nosaltres, tant el meu marit com jo, treballàvem els dos. I jo, lògicament, en el moment en què neix el Pol, bueno, ja va començar tot malament perquè en aquella fa 26 anys que va néixer el Pol.
Sí.
Aleshores, en aquell moment jo treballava a l'Ajuntament de Barcelona i em van acomiadar doncs perquè havia acabat la baixa i el Pol estava dintre de la incubadora, però clar, no existia el tema de les baixes per prematuritat. Aleshores, res, aquí ja, de seguida em van tindre que tornar a agafar, però jo vaig tindre que, ja ens vam donar compte que vaig tindre que deixar de treballar. Vaig deixar de treballar aproximadament 2 anys, però després amb moltes ajudes de la família, de persones externes i tal, vaig tindre que tornar a buscar feina i a treballar perquè tots aquests nois i noies amb aquesta gran dependència, que té un 99% al Pol, necessiten moltíssims cuidados, ajudes, i sobretot al principi dels anys, o sigui, els primers anys de vida doncs, són moltes operacions i moltes, i moltes coses que, bueno, que tenen que anar passant. Llavors sí que vaig deixar de treballar.
Vas tenir problemes a l'hora d'obtenir l'ajuda de dependència? Jo crec que, o em diuen que amb els nens la cosa és més ràpida, no? I crec que el teu fill va ser un dels primers en cobrar aquesta ajuda
aquesta
de dependència.
Aquesta prestació, sí. Sí, el que va passar és que justament quan va néixer, quan el Pol devia tindre pues, 3 o 4 anys o 5, va ser quan es va crear la llei de la dependència. Aleshores, nosaltres, suposo que tot va ajudar a que s'acabava de començar aquesta prestació i, a més, vivíem en un poble, a Sant Joan d'Espí. Per tant, va ser com, no és el mateix que a Barcelona, o sigui, va ser com més fàcil i més proper. I de seguida ens van poder... A nosaltres de seguida vam tindre la sort en aquell moment de que ens van fer la valoració del Pol.
Clar, no hi havia llistes d'espera, tot just acabava de néixer això.
És que acabava de començar i acabava de néixer això. Aleshores, no hi havia llistes d'espera en aquell moment.
Ja. A banda de la llei de la dependència, és superimportant que la cosa vagi ràpida per la gent que ho necessita, perquè és horrorós que hi hagi gent que estigui més d'un any esperant a cobrar-la. En molts casos, ja aquella persona ja no hi és entre nosaltres, però pensem una mica, Montse, més enllà de la dependència, què passa quan aquests nens es fan més grans? No tenen dret a pensió, a cap tipus de vivenda, depenen totalment dels pares per sempre, no?
Sí, és un... O sigui, hi ha un tram de la vida que és des de a partir dels 18 anys, en aquest cas, en alguns casos, a partir dels 20 anys i fins aproximadament l'edat ja dels 60 o de la jubilació, que hi ha com un buit, no?, que aquests nois ja no tenen... sí que donen a partir dels 20 anys, nosaltres em sembla que va ser fa un parell d'anys o així, cobres una prestació que és per fill a càrrec, vale? Que la cobres, o sigui, la cobren els pares o les persones que cuidin en aquesta persona amb nom del teu fill, pues, aquesta prestació, que no, no és una pensió, com si diguéssim, perquè ells no han treballat, per tant no tenen dret a cap tipus de pensió. I amb aquesta prestació, que en aquest cas va augmentar, ha augmentat a 700 euros actualment, que no tens pagues ni res, doncs has d'intentar organitzar tota la vida d'una persona adulta. Perquè amb 26 anys, doncs, bueno, nosaltres la llei de la dependència ens permet tindre una hora diària de dilluns a divendres, que és l'ajuda que jo, que nosaltres, bueno, que el Pol rep, en aquest cas, els matins, per nosaltres poder anar a treballar i tenim una persona que ve a casa, està una hora i ens ajuda a posar-me a l'esmorzar, a baixar-lo a baixar al carrer, a esperar el transport adaptat, etc. A partir d'aquí van al centre, el centre està subvencionat i la part de la dependència que li correspondria, per exemple, en el Pol o a qualsevol altre noi, és la que aporten en els centres, en els centres aquests, i tu afegeixes la resta de lo que valgui el centre, no? Pues a lo millor, si en aquest cas, no, tens aquesta pensió de protecció familiar de 700 euros, la dependència la porten en el centre. En el nostre cas, doncs pagues a part 400 euros tu, per tant li queden 300 euros en el noi per viure. Quan arriben del centre, que arriben sobre les 5 de la tarda, lògicament la majoria de feines, que no treballis amb una jornada superintensiva, que acabis a les 3 de la tarda, necessites algú a casa. Per tant, és inviable. O sigui, no tens cap dret a res, a no respirar, o sigui, estàs tot el dia treballant.
Però per què serveixen els impostos, Montse? Perquè a mi em faria vergonya com a polític veure que gent, com el cas del teu fill, el Pol, o d'altres persones, que hagin de posar diners de la seva butxaca a sobre que sou uns herois 24/7 pendents del familiar.
No.
És vergonyós haver de treure vosaltres calés de la butxaca, però on volen arribar?
És brutal, perquè és un sobreesforç psíquic, físic, i que veus que no arribes. O sigui, que tens que estar... Nosaltres, doncs, clar, lògicament, tots els pares de nois amb aquestes edats de 20 anys o de 25 anys, o dels pares, ja són pares de 60 anys. I o sigui, no tens dret a cap descans de la teva vida. O sigui, tens que treballar el màxim possible per poder arribar a tindre a que aquests nois gaudeixin d'algú, no? De que tinguin...
Sí, sí, una vida digna, que algú els pugui ajudar, un sostre, una vivenda, una assistència. Amb això, per això paguem els impostos.
Després també ens ve l'hora de la vivenda, que ara s'ha parlat últimament del dret a l'habitatge, i tant que estem amb el tema dels lloguers i de tots aquests temes, aquests nois no tenen dret a habitatge. O sigui, perquè... lògicament, ells no poden fer-se càrrec de cap tipus d'habitatge, inclús si tu vols estar en unes llistes de protecció oficial, com tots els joves que tenen el dret, i després pues, si et surt el número i tens la sort, però per lo menos has tingut el dret a poder-te apuntar, ells no tenen cap dret perquè no ho poden pagar-ho, lògicament.
Clar.
I llavors, si els pares intenten, diuen, pues, vale, pues, de tots els nostres estalvis, pues, avalem nosaltres amb les nostres nòmines i tal, no, perquè si et sobrepasses d'un mínim...
Sí, ja no entenc.
O sigui, no pots accedir. Aleshores, nosaltres, per exemple, estem en un pis de lloguer, pagant cada vegada més, com tots els llogaters que hi ha avui en dia, i no podem tindre res per poder-li donar al nostre fill, perquè, clar, tots els nostres ingressos són per sobreviure. Gràcies a Déu, la nostra filla treballa, ens pot ajudar amb coses, però això, doncs, hi ha tots aquests problemes. Després és el problema també de la jubilació. O sigui, com pot ser que nosaltres siguem uns pares que portem ja 38 anys treballats i com que tenim 60 anys, tenim una càrrega des de fa 26 anys amb el nostre fill i tampoc tenim dret a una jubilació anticipada, com estan demanant pues, moltes persones, com ara va ser la vaga dels autobusos, sí, per exemple. Sí. O sigui, que tothom té el seu dret a reivindicar, no? Però que nosaltres és que... I saps el que passa? Que els pares d'aquests nois jo crec que estem molt cansats. Llavors no tenim... I tenim tantes coses al dia que no podem protestar, no podem ser una majoria de sortir al carrer, sí, sí, protestar i poder obtindre aquestes coses.
I que no et pots permetre posar-te malalt ni tu ni el teu marit i no, si no, estàs malalt, tira'n endavant.
Les baixes també són igual, o sigui, si el meu fill, com va estar el mes d'abril, 4 mesos ingressat a l'hospital, al Vall d'Hebron, per unes intervencions fortes, jo tinc els 5 dies igual que té qualsevol altre pare, quan és un noi totalment dependent.
És que de veritat hi ha coses que em treuen de polleguera. Sort que hi ha gent com tu, com d'altres famílies que passen pel mateix. Vull enviar-te una abraçada enorme per tu, pel teu marit, per la teva filla i pel Pol. Des d'aquí també una abraçada ben forta. Tant de bo aquest diumenge toqui la loteria, Montse.
Això és el que... Per lo menos la il·lusió la tenim.
Compra't un 10 ara mateix i mira, demanaré perquè et toqui, sisplau, perquè és que de veritat, eh? Montse... gràcies.
Moltíssimes gràcies per donar veu, com
sempre. I quina
sempre.
Sort, quina sort té el Pol de tenir-vos com a pares.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Una abraçada. Bones festes, Montse.
Bones festes, gràcies per
gràcies.
Tot. Gràcies. Adéu.
¿Qué tal?
Este sábado, Jackie Chan. ¡Tachán! A diestro y siniestro. Para dar y tomar. Los rebeldes de Shanghái.
¿Has visto?
Y Super Canguro 2 de Jackie Chan. El sábado a las 7:45 de la tarde en 13.
Repartimos en premios más de 20.000 euros. Participa en la Lotería de Mediamarkt el 22 de diciembre cada vez que se anuncie un gran premio. Durante el siguiente minuto, abre la aplicación X y postea con el hashtag Lotería Mediamarkt. Este año con Mediamarkt sí toca.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estamos en la Linterna de COPE Cataluña y Andorra y nos acompaña Javier López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Arianda López, ¿qué tal? Buenas tardes también.
Muy buena tarde.
Ambos abogados de Área Jurídica Global. Para aquellos que no sepan o es la primera vez que escuchan vuestros nombres y el nombre también de Área Jurídica Global, ¿qué es, Javier?
Pues Área Jurídica Global somos un despacho de abogados, tenemos 190 abogados en toda España, oficinas en todas las capitales de provincia, muy enfocados en defensa del deudor, ya sea empresa o persona física. Todas aquellas personas que tienen deudas y quieren salir de ellas, quieren renegociarlas y no pueden, no llegan a final de mes, que tienen problemas, tienen un abogado especialista en esos temas para ayudar a refinanciar deudas o a cancelarlas por ley. A través, por ejemplo, de la ley de segunda oportunidad o a reclamar abusos bancarios. Defensa del deudor. Sí.
¿Desde cuándo existe la ley de la segunda oportunidad?
Hace 7 añitos. Uh-huh. Yo, de hecho, creo que Área Jurídica Global se puede definir como los soluciona problemas. ¿De qué? De todo. Todo lo que te pueda pasar en tu entorno, sobre todo si es económico, jurídico, somos los soluciona problemas. 7 años hace que existe esta ley y permite que la gente cancele el 100% de sus deudas. 100%. Uh-huh.
Seguridad Social y Hacienda incluido, a través de un pequeño plan de pagos de 15 euros al mes.
O incluso deudas que puedas deberle a un vecino, a tu madre, cualquier tipo de deuda.
Los préstamos, los avales de la empresa, los avales de un hijo que avaló, el hijo compró un piso y el padre avaló y ahora el hijo no puede pagar. Podemos cancelar también esa deuda que tiene ese avalista.
Yo siempre os lo pregunto porque hay muchas personas que dirán, suena fácil, pero a mí nadie o casi nadie me ha hablado de esta ley. Ahora parece que empieza un poco a moverse el tema. ¿Por qué no se ha querido hacer eco de esta ley?
Mira, yo me gradué, bueno, de hecho entré en la carrera el año que salió la ley. Y en toda la carrera, son 5 años, 2 de máster, son una locura, no me habló nadie de esta ley. y he estudiado abogacía.
Y en una buena universidad.
Pues estamos bien, ¿no?
Sí, es que es un sector nuevo, todo lo nuevo en el mundo jurídico, hasta que no hay jurisprudencia, pues no se implanta. Y luego, tristemente, no todos los abogados tienen esa visión de marketing para poder dar a conocer la normativa. Y tampoco hay medios de comunicación, y vuelvo a agradecer a COPE, que quieran hablar de esta deuda, porque de esta ley que ayuda a cancelar las deudas. Hay muchos medios de comunicación que posiblemente pues tengan patrocinadores que no les interesa que se hable de cómo una persona física puede cancelar la deuda o cómo una persona física puede asesorarse de los abusos bancarios. No a todos los medios les gusta hablar de esto.
Bueno, a todos nos gustaría no tener que llegar a esa situación. Imagino que antes de llegar a esta situación de la ley de segunda oportunidad, la gente ha hecho como un peregrinaje, ¿no? Ha pedido ayuda en todos sitios, ha visto que no...
Hay de todo, ¿eh? Hay muchas familias que tienen mucha vergüenza de decir en alto que están pasando por un mal momento y en muchas ocasiones no lo sabe ni la hermana, ni la madre, ni la mejor amiga, ni y vienen al abogado, ¿no? Como confidente, como si fuera un cura incluso.
De hecho, tenemos el secreto de confesión, nosotros también.
Muy bien, muy bien. Como tiene que ser.
Entonces, no todo el mundo que viene ha pasado por todas las soluciones viables.
La
a veces la última
solución... llamar al propio banco o pedir... El problema está en pedir a un banco una deuda para pagar otra. Como no puedo pagarla y soy buen pagador y me han educado a pagar, pido otra. Y claro,
si o a veces te la dan sin que la ofrezcas. Claro,
tienes
con
un
interés
10
abusivo...
Y firmas otro al 15 para pagar el 10, matemáticamente estás pagando el quito al 25. Y luego pides otro, que es más caro, cuanto más caro, más fácil te lo dan al 25 y lo estás pagando al 50.
La bola.
Y claro, dices, ostras, si no puedo seguir adelante, pues hay una ley que te cancela todas las deudas, desde la primera a la última. No puedes estar en ese bucle de pedir un crédito para pagar otro. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando no te dan el último. Al no darte el último no puedes pagar nada, cae todo en cascada. Entonces, tristemente, muchas personas nos llaman cuando ya ha caído todo en cascada. Y otros, porque se enteran por los medios de comunicación, otra vez agradeciendo a COPE que nos deja hablar en este medio, y se dan cuenta de que no es necesario pedir un último préstamo. Puedo cancelar mis deudas y volver a empezar de cero, sin registros de morosidad, sin tener que perder mi vivienda, que la vivienda en ley de segunda oportunidad, si tiene hipoteca, no se pierde. Y bueno, pues hay muchas ventajas para ayudar a ese deudor. ¿Quién defiende al deudor? Pues un despacho de abogados especialistas en defensa del deudor, como es Área Jurídica Global.
Después de la pandemia, ¿os habéis encontrado, Ariadna, con muchos casos de gente que ha necesitado de esa ley para seguir adelante?
Sí, pero previamente a la pandemia también había muchísima gente. Yo creo que también esta ley ha tenido que nacer un poco por narices, ¿no? Porque al final tú pones la televisión, los bancos dan fan fallida, ¿no? Se les salva, o sea, se les paga el rescate. Ah, muy bien, vale. Hay un escándalo de que hay políticos que roban, ¿van a la cárcel? No. Entonces la gente al final, vale, y yo pagando deudas, y aquí como un tonto, como
y
tal.
Nadie me ayuda.
Claro.
Bueno, vamos a recordar que tenéis un número de teléfono, el 900-73-0906. 900-73-0906. Ahí podéis llamar, os van a atender. Ellos son como New York, están las 24 horas trabajando para atender a vuestras llamadas y sobre todo ayudaros con esta ley de segunda oportunidad. Ariadna López, Javier López, abogados de Área Jurídica Global, gracias. Y gracias por todas aquellas personas a las que ya habéis ayudado. Gracias.
A vosotros.
Sigue Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí que la ves.
Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la 11, el bien vivir está a tu alcance.
Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight?
quins patis d'escoles de la ciutat de Barcelona tenen l'espasa de Damocles a sobre? I és que s'ha obert un debat amb postures de difícil conciliació. Es tracta de la confrontació entre la reivindicació de la salut i el descans amb l'exercici de l'educació i de l'esport. El conflicte en qüestió és pel soroll als patis de les escoles, no tant a les hores lectives, sinó després. Et parlo d'entrenaments o partits, ja siguin de bàsquet, de hockey o de handball, i que es fan a la franja de tarda-nit. Les molèsties veïnals han acabat als jutjats amb una desena de denúncies a les que acusen els centres educatius de superar el llindar màxim de decibels que la norma permet. Avui a Rere Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb el Jordi Barberán, que és el director del Salesians Rocafort de Barcelona, que és una de les escoles denunciades. És així, oi, Mar Puerto? Bona tarda.
Sí, al llarg del darrer any la meitat dels litigis s'han resolt sense arribar a judici, després de que les escoles hagin cedit restringint les activitats, l'aforament o l'horari de les seves instal·lacions descobertes i confrontant-se a habitatges, ja sigui durant la jornada escolar o més enllà de les classes. Col·legis de la ciutat, com per exemple l'escola Salesians Rocafort, el director del qual és Jordi Barberán, qui ens ha explicat la situació.
Tenim algun veí, tant nosaltres com d'altres escoles de la ciutat, i ja en aquests moments ja sabem que de fora també de Barcelona, doncs que el que és el so que es produeix en els patis escolars doncs el molesta, no? I a partir d'aquí hi ha hagut algunes queixes, però fins i tot hem arribat al punt de tenir doncs alguna denúncia pel soroll, no?, que es fa doncs mentre es pot estar fent classe d'educació física, es pot estar fent les sessions escolars de la tarda, l'esbarjo del matí o l'esbarjo del migdia.
A més, Barberán també explica que els pares dels alumnes estan vivint el conflicte amb ràbia i el que volen és fer soroll mentre que des de l'escola intenten mantenir la calma perquè la situació no se'n vagi més enllà de les mans.
Com a escola no podem permetre, no?, que l'alumnat hagi d'estar sempre a l'aula, que no pugui sortir. De fet, bueno, curricularment l'educació física l'hem de fer en aquest espai del pati. I està clar que és el tema doncs, d'esport extraescolar, d'activitats de lleure de cap de setmana, esplais, etc. Doncs hem de donar sortida i cabuda als infants, no?, pel seu creixement. Els pares, evidentment, doncs, amb la indignació que suposa aquest fet, no?, vull dir que estem aquí deixant, privant a l'alumnat. És una cosa pròpia d'una escola, no?, que és un pati escolar. Nosaltres hem mirat de mantenir la calma, és a dir, bueno, anem a parlar allà on s'ha de parlar, anem a fer les coses. Els pares, evidentment, volen sortir al carrer, volen manifestar-se, volen fer soroll.
D'aquesta manera, per mirar de minimitzar l'impacte, afirma, des de l'escola, han hagut d'adaptar-se fins al punt de fer alguns retocs horaris. Per la seva banda, Lluís Gallardo, advocat de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica i que representa veïns que a títol personal o per consens de la comunitat de propietaris es declaren molestos pel soroll que atribueixen a les escoles a les que viuen enganxats, explica que el problema no és precisament el soroll que fan les criatures.
El problema no és el soroll de les criatures. Això, en tot cas, si hi havia conflicte abans, era ja un conflicte que ja existia abans, i ara el que succeeix és que ha aflorat, vull dir, ha explotat, no?, amb aquesta nova sensibilitat que sembla que amb la que hem caigut, no?, després de la pandèmia, i sobretot també perquè hi ha una mena com una moda que hi ha ara de llogar els patis dels col·legis per activitats extraescolars per tercers aliens a l'escola, que no és més que un abús, i que es fa cada dia fins a les 10 o les 11 del vespre als entrenaments, i al cap de setmana també fotem-li, a partir de les 8 o les 9 del matí d'un dissabte i un diumenge, doncs toca aguantar partit fins a ben entrada la tarda.
I preguntat sobre les possibles solucions, Gallardo assenyala aquest fet.
Llogar el pati a tercers o fins i tot a la mateixa escola per fer aquestes activitats extraescolars que tinguin aquest grau d'impacte acústic, home, si és un dia, no passa res. O un cap de setmana, per dir alguna cosa, al mes, no?, que hagin de fer el partit als crios, doncs molt bé. Ara, això cada dia ho sento, però no ho atacarem.
Fins ara, l'incivisme veïnal suposava el 60% de les queixes o consultes que acabaven sent un miler a l'any, fins ara que ha passat a un segon pla, i el tema principal s'ha tornat el dels patis a les escoles, unes queixes que abans rebien una a l'any i ara una a la setmana.
Avui volem parlar amb en Jordi de Carreras, que és president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Senyor Carreras, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, dim la veritat, s'està fent un gramassa de tot això?
Bé, nosaltres entenem que quan hi ha interessos o un conflicte d'interessos, doncs s'ha de poder resoldre, no? Des d'aquest punt de vista, nosaltres sí que tenim força clar que s'ha de fer prevaldre d'entrada els interessos i els drets dels infants i joves, no? Perquè d'entrada és un dret que ha de prevaldre sobre altres, no? Ara entenem que s'ha d'estudiar què està succeint.
Es pot anomenar soroll el que surt d'un pati d'una escola?
Clar, nosaltres no podem entendre que s'equipari contaminació acústica que surt d'un pati d'una activitat escolar que altres sorolls que es donen a la ciutat, sobretot, no? Llavors, per nosaltres aquesta equiparació és incorrecta, per tant, evolucionar una mica en desgranar què vol dir soroll i què no ens semblaria un camí.
Clar, perquè jo, bueno, almenys a mi, el somriure d'uns nens, sentir alegria, joia, crec que és el més bonic del món, no?
Clar, nosaltres entenem que forma part, diguem, del conviure, diguem, en societat, i per tant també conviure, és veritat que les ciutats són contextos més complexes, no? Estem més apinyats i això dificulta, diguem, no? Sempre compatibilitzar-ho, però bueno, forma part de lo natural i de la societat està en viure en convivència i que hi hagi un espai de desenvolupament d'infants i joves on ells necessiten per salut precisament aquests esbarjos, no?
I més a les ciutats, no? Que no són escoles que estan a un poble que tenen un camp per anar a córrer.
Exacte, vull dir, aquesta mancança d'espais i aquesta densitat alta doncs fa que sigui més dificultós això, però hem de vigilar de no restringir, hem de trobar aquest equilibri de dret, però veure en cas de conflicte, no?, què es pot arribar a fer i si no hi ha una solució prou definitiva, doncs, home, des del nostre punt de vista ha de prevaldre la salut dels infants i joves que estan en una etapa de desenvolupament, no?, i per tant això és molt sensible i és important respectar-ho respecte potser d'altres que poden establir altres mesures, diguem, no? Uh-huh. Per protegir-se.
Perquè, Jordi, el que s'està fent, tenim constància que hi ha col·legis de Barcelona que estan reduint horaris, aforament i activitats a les seves pistes per evitar que hi hagin aquestes queixes als veïns abans de que arribin als judicis.
Jo, vull dir, pel que he entès fins ara, també s'ha d'acabar de desgranar quines són aquestes activitats. Si realment són aquestes activitats es refereixen a infants i joves, creiem que això té un interès i una prioritat, no? Altra cosa és que a partir d'uns certs horaris més nocturns no hi hagi activitat d'infants i joves esportives i d'extraescolars o bueno, per descomptat, en horari lectiu ha de quedar protegit, no? Una altra cosa és que es faci un altre tipus d'ús on aquests drets ja no intervingui aquest dret dels joves i els infants i per tant sigui un altre conflicte d'interessos on la prevalència potser no és tan evident o s'ha de repartir, diguem. Uh-huh.
Què diuen des de l'Ajuntament?
Bé, directament ara no ho sabria dir, sé per les notícies que es fa un plantejament de es vol protegir una mica aquests espais no equiparant el que és un soroll, una contaminació acústica qualsevol a la que es produeix en els patis escolars. D'entrada, entenem que és un bon camí diferenciar, veure les diferències d'això i, per tant, no fer el mateix tractament. I bueno, no hem tingut una interlocució directa, per tant, a partir d'aquí no sé quines passes estaran seguint.
Bueno, jo li dic una cosa, jo m'estimo més escoltar, ja ho he dit abans, nens jugant i rient, que no pas soroll dels contenidors de les escombraries, sorolls de música, etc. Això sí que és contaminació acústica, o quan passen els avions per sobre de casa teva, que això
naturalment
és una altra història. Doncs ja l'agraeixo moltíssim, Jordi de Carreras, president de la AFAC, Associació Federada de Familiars d'Alumnes de Catalunya, que hagi estat amb nosaltres. Gràcies, i aprofitem per desitjar-li bones festes.
Moltes gracias, igualmente.
Una abrazada.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Celebra y disfruta esta Navidad con los vinos de familia Fernández Rivera. Tinto Pesquera, Condado de Aza, Dehesa La Granja, El Vínculo. Grandes vinos para grandes momentos. Familia Fernández Rivera te desea feliz Navidad.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Dune 2. Please, el Plus para ver la peli de Topuria. Para mí, que no lo ha pensado.
Todos al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿Qué te llena el corazón en Navidad?
La cena con toda mi familia.
Las caras de ilusión de los niños al abrir los regalos.
A mí me llena el corazón el amor entre los que quiero. Que se quieran entre sí, que se ayuden, que sientan que yo les puedo apoyar y ayudar y que me acompañen también.
En COPE, Cristina López Schlichting comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
COPE Cataluña y Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Por fin llega a Barcelona El Médico, el musical, la magistral historia de una vocación.
Sumérgete en un sensual viaje a Persia y descubre la magnífica adaptación musical basada en el bestseller de Noah Gordon en el Teatro Apolo.
El Médico, el musical.
Entradas ya a la venta en elmedicomusical.com y teatroapolo.com.
¿Estás buscando fuentes de agua para tu empresa? Instala una fuente de Corsa, equipada con un sistema de osmosis inversa o filtración que ofrece agua de máxima calidad a tres temperaturas: agua ambiente, fría y caliente. Ideal para beber agua en el trabajo, elaborar cafés e infusiones. Lleva el bienestar a tu empresa. Llama al 900-208-208, 900-208-208 o entra en corsa.es e infórmate. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Hipoyagán, el rey de los sofás. Fíjese qué terremoto. Sofás, sofás, sofás. Berta, estoy súper sorprendido de los precios de sofás en Hipoyagán. Escucha, sofá de tres plazas con colores a elegir por 299 euros. Sí, sí, 299 euros en stock para llevártelo al momento o te lo mandan en 48 horas. ¡Increíble! Además, montones de cheslongs de todas las medidas con telas a elegir para llevártelo ya. Y Navidad ya con nuevo sofá.
El que passa a Barcelona passa a BTV. Aquesta temporada obrim noves franges de directe. Cada dia a les 12 i a les 5. I a partir de 7:45 del vespre, les claus del dia i tota l'anàlisi al Bàsics. Si vols saber què passa a Barcelona, mira BTV.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
COPE Cataluña y Andorra.
Thank you.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Les 7 de la tarda, 50 minuts. Això és la linterna de COPE, Catalunya i Andorra. Atenció, perquè Govern Central i sindicats han signat avui l'acord per reduir la jornada laboral a 37 hores i mitja amb el mateix sou. L'acord obliga també a les empreses a garantir la desconnexió digital fora de l'horari laboral i a fer un registre de la jornada. La reforma beneficiarà a més de 2 milions de treballadors que treballen per sobre de les 37 hores i mitja, però les patronals se'n desmarquen. Diuen que portarà a la ruïna molts petits i mitjanes empreses. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda i comencem amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que denuncia que estem davant d'un decret que s'ha tirat endavant pràcticament de forma unilateral. Ha recordat que en 45 anys de democràcia els acords de diàleg social sempre han estat entre sindicats i empresaris i després eren ratificats pel govern. Ara el que s'ha fet, diu Sánchez Llibre, és trencar les regles del joc.
Estem davant d'un acord irregular respecte al que s'ha vingut plantejant aquests últims... des de que hi ha democràcia a Espanya. Des de que hi ha democràcia a Espanya, el diàleg social i la negociació col·lectiva ha estat una eina fonamental per l'evolució de l'economia, per l'evolució de l'Estat. Ara, si ara volen canviar les regles del joc al segle XXI, serà la seva responsabilitat.
Des de la patronal, PIMEC es demanava incorporar excepcions per dimensió de l'empresa i sector laboral. El seu president, Antoni Cañete, diu que la reducció de jornada és pa per avui i fan per demà i acabarà provocant que molts negocis siguin inviables.
Tots, treballadors, empresàries, persones autònoms, tots volem treballar menys i cobrar més, que ningú s'enganyi. Però PIMEC va posar damunt de la taula que una proposta, com està fent el govern, de baixar de 47 a 37 hores i mitja, realment, quan tu ets una PIME, i sobretot quan és una microempresa, faria, en aquest cas, la inviabilitat de molts dels negocis.
Les PIMEs seran les més afectades per una reducció de la jornada laboral amb un cost mínim d'uns 12.000 milions d'euros, segons un informe de CPIME, de mitjana uns 1.000 euros anuals per treballador. Hem de dir que a aquesta proposta de reducció de la jornada encara li queda una tramitació al Congrés. La intenció del Ministeri de Yolanda Díaz és que tots els treballadors comptin amb una jornada setmanal de 37 hores i mitja abans del 2026.
I estem a menys de 48 hores de saber si ens ha tocat o no algun premi de la Loteria de Nadal. Diumenge tornen a girar els bombos i els nens de Sant Ildefons cantaran la sort per algú que ara mateix ni s'ho imagina. Diumenge canviarà la vida de molta gent, però què en fem de si som o no els afortunats, Yolanda?
Doncs mira, d'entrada celebrar-ho, sobretot si ens toca el primer premi, 400.000 euros al dècim, però ja sabeu que una part se la queda Hisenda. Si guanyem un premi igual o inferior als 40.000 euros, això està lliure d'impostos, però a partir d'aquí, a qualsevol premi superior als 40.000 euros, li hem d'aplicar el 20%, que és la quantitat que es queda a l'Estat. Ens ho ha explicat la Carme Jové, presidenta de la Comissió de Fiscalistes del Col·legi d'Economistes.
Ara, amb la Loteria de Nadal, que el premi gros són 400.000 euros, els primers 40 no tributaran els restants 360 i tributen a un tipus fix del 20%. Per tant, si ens toca la grossa amb un número, a la nostra butxaca net arribaran 328.000 euros.
Que tampoc no estan malament, 328.000 euros. Més coses que hem de tenir en compte. Quan podem cobrar el premi si ens ha tocat? Doncs el mateix diumenge a la tarda, una vegada hagin acabat les verificacions dels números premiats. I tenim 3 mesos per anar a cobrar-ho. I què passa si el dècim és compartit? Doncs que millor anar tots a recollir el premi.
Si l'hem comprat a repartit, hem d'anar tots a cobrar, perquè quan anem a cobrar ens demanaran el DNI. Segon consell, no, és que l'he comprat jo sol, però jo el vull repartir, no? Perquè vull repartir una tercera part a cada fill, m'invento. Hem d'anar tots a cobrar, perquè si vaig a cobrar jo, a la gràcia t'he estat jo, i després decideixo repartir. Doncs això pot ser una presumpció d'una donació, i això tributa per l'impost de donacions.
I una vegada hem cobrat els diners, què hem de fer? Pel que segur és que no hem de fer, sobretot si són quantitats importants, és gastar-los de qualsevol manera. El més recomanable és buscar un assessor financer que ens doni les millors pautes perquè el premi doncs, no sigui la nostra ruïna. I ja doncs, només falta que arribi diumenge, comencin a girar aquests bombos i surti, evidentment, algun dels dècims que hem comprat aquest any.
Doncs ja sabeu, més informació a COPE Ponés i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Que hi hagi sort, Yolanda.
Igualment.
Bona setmana, que vagi molt
Vinga,
bé.
Vinga, fins dilluns.
Adéu-siau. I arriba la informació esportiva aquí a la linterna de la cadena COPE. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Bueno, vostè ha comprat dècims o no?
Porto, si fa no fa, els mateixos que vostè.
Ah, bueno.
Els de COPE i poca cosa més.
Bueno, doncs, o sigui, si ens toquen... Doncs...
Si li toca a vostè, em toca a mi.
Me n'alegro.
I a l'inrevés.
Escolti'm, l'última jornada del 2024 arrenca Montilivi.
Sí, d'aquí una horeta si fa no fa, perquè el Girona vol tancar aquest 2024 en lo futbolístic amb 3 punts i un somriure, que deixi enrere un 2024... De molts contrastos, a Montilivi. 9 de la nit, Girona-Valladolid, torna Ángel Herrera. Com està la cosa per Montilivi? Alberto Díez, bona tarda.
Què tal, Gil, Montse? Bona tarda. Torna, però d'inici estarà a la banqueta. Jo crec que tots coincidim que aquest 2024 és un any històric pel Girona, que ha aconseguit la classificació per la propera edició de la Lliga de Campions. Tenim 11 del Girona per enfrontar-se, com apuntaves, a partir de les 9 de la nit al Valladolid. Recordem, el Girona de Z, 22 punts. El conjunt castellà, 19è amb 12. Gazzaniga en porteria. Arnau, David López, Creixi i Blind en defensa. Enmig del camp per Ivan Martín, Van de Beek i Miguel Gutiérrez. En una banda Esprilla, a l'altra Brian i en punta Abel Ruiz. Són tres canvis respecte a l'equip que va perdre a Mallorca. Són tres jornades sense guanyar en Lliga. Sis partits entre totes les competicions sense conèixer la victòria. Cauen Juanpe, Oriol Romeu i Danjuma. Entren Creixi, Ivan Martín i Abel Ruiz. Ja obert portes Montilivi. A l'hora del partit s'esperen 5 graus de temperatura. Passarem fred avui. Primer partit en divendres del Girona. Arbitre, creuem els dits. González Fuertes, un asturià. Ho expliquem al Tiempo de Juego.
Bueno, no és dels pitjors, senyor Díez. Efectivament, Tiempo de Juego per emissores COPE+, ona mitjana des de les 9 de la nit. Tant de bo el Girona doncs, tanqui aquest 2024 amb 3 punts que esvaeixin qualsevol mena de dubtes.
I dissabte, Gil, un partit que pot definir mitja lliga, no?
9 de la nit, Olímpic de Montjuïc, Barça, hores d'ara líder, davant de l'Atlético de Madrid, hores d'ara segon. No està la minya mal. El Barça no està gaire a fi les últimes jornades. I Hansi Flick no seurà a la banqueta. També serà protagonista perquè no podrà complir el seu segon partit de sanció. A més del tècnic, novetats de Camp Barça, Víctor Navarro.
Un Hansi Flick que s'ha desfet en elogis. Bona tarda, companys. Capa el Cholo Simeone. Diu que l'Atlético de Madrid són el millor equip de la Lliga, amb 11 victòries consecutives, i que han de sortir amb una intensitat des del minut 1 fins al 90, o si no, no es podran emportar els 3 punts. A més, Hansi Flick ha volgut felicitar les festes i desitjar bon any en català. També deia que no té clar qui serà encara el substitut de Lamine Yamal, tot i que les travesses diuen que ho serà Ferran Torres. Hansi Flick parla de que no és una final aquest partit contra l'Atlético de Madrid.
No, no, no és una final. És l'últim partit de l'any 2024 i això evidentment és important. A més, ens enfrontem a l'Atlético, que és un dels millors equips de la Lliga. Però al cap i a la fi, quan vam iniciar aquest projecte i ens dèieu aneu primers a la Lliga, segons a la Champions, si ens ho haguessin dit així, oi, ho hauríem acceptat.
Un Hansi Flick que, recordem, no hi serà a la banqueta per aquesta sanció. Seurà Marcus Sorg. La novetat és que Ansu Fati ha rebut l'alta mèdica. Entra en el lloc a la convocatòria de Lamine Yamal.
Gràcies, Víctor. Per Hansi Flick no és una final. Per Simeone, si l'Atlético és capaç de guanyar el Camp Nou, cosa que no ha fet amb l'argentí a la banqueta, tampoc suposa que guanyin el títol de Lliga.
Si sí, vos creus que solamente yendo a Barcelona y ganando ese partido te abre la puerta para algo importante, pues la verdad nadie te lo asegura, porque quedan 20 partidos más, si no me equivoco, ¿no? En Liga. Entonces creo que el protagonismo y la intención no involucra el escenario. Así que no lo tomo como una situación así.
Qui guanyi líder, si empaten, pendents del que faci el Madrid diumenge davant del Sevilla.
Diumenge, no sé, Gil, aviam si algú li toca la loteria no apareix, eh?
Bueno, si no ha d'aparèixer, que sigui per un bon motiu.
Home, perquè li ha tocat. Senyor Gil, que vagi molt bé, gràcies, bon cap de setmana i cuidis el constipat, eh? Que li agafa carinyo, això, eh?
Sí, no, no, no se'n va, no se'n va. Bueno. Aviam si...
Sort!
Igualment.
Aquesta setmana. Adéu-siau. Nosaltres hem arribat fins aquí avui, divendres. Salutacions d'aquí, t'ha parlat de Montse Rodríguez i ara et deixo en les mans d'Àngel Expósito i la Linterna, tota l'actualitat. Que vagi bé. Bon cap de setmana i suerte.